Hola, bona tarda. Bona tarda. Quin goig tornar-nos a trobar, eh? Realment, per nosaltres i suposo també per vosaltres, no? Que si no ja no estaríeu aquí. Bé, iniciem el curs amb les conferències de cada dimarts i amb la proposta d'itinerari. El primer serà el dijous 27 d'aquest mes i es diu Dones amb empenta. És una proposta del Museu d'Història de Barcelona, del qual la nostra conferenciant d'avui, la Teresa Macià i Vigorra, és la responsable d'educació i d'activitats. És un dels itineraris que recorren Ciutat Vella i acaba al Raval. I van explicant les tasques que van arribar a fer algunes de les dones a la Barcelona del segle XIV i XV, mentre es mostra on van viure. El preu en aquests moments és provisional d'uns 20 euros, però depèn del número d'inscripcions, i dura 2 hores i mitja, més o menys. Qui estigui interessat ja pot fer la inscripció i afinarem el preu en funció dels que siguem. Després la Teresa, com que és una proposta del museu que ella el coneix molt bé, ens explicarà una mica més de tot això. I ara també us hem donat un full d'aquests d'avaluació perquè ens interessa la vostra opinió respecte a les conferències que anem fent cada setmana per ajudar a que la programació sigui del vostre grat. Per tant, us agraïm que l'ompliu i que a la sortida ens ho torneu. I ara anem amb la conferència d'avui, amb l'aranyenca Teresa Macià. Ella és historiadora de l'art. Ha estat també professora del Departament d'Art de la Universitat de Barcelona, conservadora del Museu de Montserrat entre el 1996 i 2006, cap de programes de la Fundació Caixa Catalunya entre el 2006 i 2008. Actualment, tal com hem dit, és la responsable d'educació i d'activitats del Museu d'Història de Barcelona. Ha comissionat diverses exposicions. També ha col·laborat per a diverses institucions museístiques en l'organització dels programes d'activitats i les exposicions temporals. Ha publicat molts articles en revistes especialitzades i és autora d'un llibre sobre el pintor Pere Daura, 1896-1976, publicat el 1999. També és coautora de La Casa d'Altures, Parc de les Aigües de Barcelona, publicat l'any 91. També d'una guia del Museu de Montserrat, entre moltes altres publicacions. Avui, la Teresa Macià ens parlarà d'un nou repte pels museus del segle XXI, llocs de recerca, d'intercanvi d'idees i promotors de canvi social. Moltes gràcies, Teresa, endavant.
Moltes gràcies, Mercè. Bona tarda a tothom. Realment és un goig veure una sala tan plena i això em remunta a època abans Covid i tot, eh? O sigui, des del 2019 que no havia vist una audiència tan interessada i tan gran. Avui us parlaré d'això, del tema en el que em dedico i una mica per desmuntar aquestes idees que es tenen de què és un museu i a què es dedica la gent que treballa en museu, perquè és molt diferent veure des de dins que veure des de fora. Llavors, una mica la idea era explicar-vos aquests canvis que els museus estan entomant ara. Començaré amb això que en diem l'Agenda 2030, que és un acord que van signar 196 països el 2015, on es comprometien a treballar al voltant de 17 objectius. Aquests 17 objectius es desenvoluparan després amb 196 fites. I val a dir que és interessant saber que de totes aquestes fites, ja l'estudi que es va fer al voltant d'aquest document de l'ONU, ja es va dir que el 65% no es podria portar a terme si no s'implicaven els governs locals i regionals. I aquí és on entra la majoria de museus. La majoria de museus són institucions municipals, pertanyen als ajuntaments, i llavors tenim com l'encàrrec i la missió de tirar endavant projectes i programes que una mica tirin endavant aquests objectius. No us els llegiré, m'imagino que la majoria de vosaltres ja sabeu quins són. El primer és la fi de la pobresa, fam zero, treballar per la salut i el benestar, una educació de qualitat, la igualtat de gènere, aigua i energia neta, un treball digne, treballar per la reducció de les desigualtats I moltes d'aquestes coses que de vegades sembla que estan molt lluny dels museus, doncs no ho estan pas gens, i això és una mica el discurs que jo vull presentar avui. I, una enquesta feta així de manera ràpida, no significativa i evidentment no vinculant, quan preguntes a la gent així de manera a l'atzar què és un museu, doncs hi ha gent que et diu: ah, és un lloc molt tranquil, fosc, agradable, on s'ha de parlar baixet i estar en silenci, on vas a veure coses boniques i antigues, on vas a aprendre alguna cosa, on es guarden materials i obres d'art d'altres èpoques, on hi vas a l'escola i després no hi tornes mai més, un lloc on pots fer un viatge en el temps, un lloc on hi ha quadres, escultures, focus i cartellets. També els més joves diuen: no, sí, un lloc on hi ha vídeos interactius i jocs i pots remenar, tocar i experimentar, no? Aquesta és una mica l'enquesta. Però des de l'altra banda, no? Què és un museu? Hi ha una institució que és el Comitè Internacional de Museus, una institució internacional fundada l'any 1946, que és qui defineix què és un museu, i en funció dels canvis en la societat canvia la definició de museu perquè s'adaptin realment a la societat, que és a qui es deu el museu. L'última definició, la del 2007, deia que un museu és una institució permanent, vol dir que ha de ser un edifici, una institució que no puguis muntar i desmuntar i ara apareix i desapareix, sinó que és permanent, sense afany de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament. Aquesta idea es va introduir a l'any 74. Obert al públic, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exposa el patrimoni material i immaterial de la humanitat. La paraula immaterial també es va afegir més tard, a l'any 95. I la paraula de la humanitat es va canviar perquè deia de l'home. I llavors, quan van començar a pensar que haurien de posar de l'home i de la dona, van canviar de l'home i van posar de la humanitat. Això, el patrimoni de la humanitat i del seu entorn, amb la finalitat d'educar, estudiar i gaudir. A l'any 2016 es va considerar que calia una nova definició que parlés dels valors i de la responsabilitat ètica d'aquestes institucions, perquè es creia que havien de respondre als reptes de la societat del segle XXI. Quan parlem de valors, a quins valors em refereixo? Justícia, llibertat, pau, solidaritat, integració social, cohesió, desenvolupament sostenible. En el fons estem parlant de les principals preocupacions del moment. I es va crear tot un comitè que van estar durant molt de temps treballant en aquesta definició, i amb una cosa es van posar d'acord ràpidament en què no era un museu. Segons els que treballen als museus, no és un lloc polsegós ple de peces antigues, sinó que és una altra cosa. Però de cara a la definició del museu van triar molts anys. A l'any 2019, que es va presentar ja la definició i s'havia de votar, no es va arribar a un acord, hi van haver discussions llarguíssimes durant hores, i es va posposar fins aquest any, a l'agost d'aquest any, a Praga, en la 26a Conferència General de l'ICOM. Es va aprovar finalment la definició que ara es creu que s'adiu més amb el paper que tenen els museus, i diu així: les paraules que estan en negreta són les paraules que s'han introduït de nou. Un museu és una institució sense ànim de lucre, permanent, al servei de la societat, que investiga, col·lecciona, aquí s'ha canviat el terme, adquireix, perquè sovint no adquireix, sinó que rep en dipòsit o que rep en donació, i s'ha posat col·lecciona, conserva, interpreta i exposa el patrimoni material i immaterial, oberts al públic, accessibles i inclusius. Els museus fomenten la diversitat i la sostenibilitat. Amb la participació de les comunitats, els museus treballen i comuniquen de manera ètica, professional, oferint experiències variades per l'educació, el gaudi, la reflexió i l'intercanvi de coneixements. Llavors, jo ara, de manera ràpida, repassarem com eren els museus i com evolucionen, però sense un interès de que sigui una cosa... o sigui que em saltaré molts temes, perquè si no arribarem on vull arribar, Aquí ho he titulat Espais per experts a llocs per a tothom. Tothom té al cap com eren els primers museus. Eren llocs com tipus gabinets de col·leccionistes, no? Amb moltíssimes peces, perquè el que interessava era veure com s'havien compilat tots aquests materials i amb molt poca informació i estaven oberts sota demanda. Suposo que al principi escrivint una carta dient jo sóc un professor universitari, estic fent recerca, voldria veure aquesta col·lecció, o tocant el timbre perquè no hi havia altres maneres de comunicar-se en aquell moment. I es considerava que qui anava a visitar el museu ja sabia tota la informació i sabia el valor que tenien aquelles peces. Evidentment això va anar canviant amb el temps i amb la democratització del coneixement, doncs el que es va fer és obrir aquests espais al públic amb un horari i que la persona interessada que anava allà doncs, pogués obtenir ja tota la informació que necessitava per entendre per què aquelles peces formaven, eren importants, perquè estaven exposades a la vista i perquè calia protegir-les, conservar-les, restaurar-les i mostrar-les. Aquí són dues fotografies, una és d'un museu americà amb les carteles ja explicant què és cada peça. Estem parlant de que s'explicava només aquella peça perquè era important. I al costat hi ha una fotografia just del Museu Bíblic de Montserrat, de la part d'Egipte, que sembla que encara hi hagin bastantes peces apilonades, però això és una quarta part de tot el que hi havia abans d'aconseguir aquesta purga, diguéssim, i les explicacions es veuen perquè estaven, encara hi són, al vidre, no estan barrejades amb les peces. Parlem de bellesa, de cànon clàssic i d'idees estètiques. Les sales dels museus s'anaven organitzant en àmbits, de manera cronològica, per seguir doncs, tot un discurs. Normalment les peces se'ls donava valor i s'explicava perquè eren importants per elles mateixes, però no en relació amb les que hi havia al costat. I això ho entendreu després perquè ho dic. L'evolució de les idees estètiques, evidentment, es feia sempre a partir de la cultura hegemònica, que era la cultura clàssica i judeocristiana. Evidentment era la Grècia clàssica, el punt àlgid, es considerava el punt àlgid de les manifestacions artístiques i la font de la civilització occidental, fins al punt que el símbol de museu avui encara és un temple grec. El símbol de museu, com el busqueu, i de cultura és el símbol, és el temple. Es relacionava la cultura clàssica amb la civilització i evidentment es deixava de banda doncs, altres maneres de fer i altres maneres de ser que no encaixaven amb, amb aquesta convenció. A l'escola, l'acadèmia, les universitats, evidentment, els museus i qualsevol persona cultivada compartien aquesta creença, no? I contribuïen a modelar el gust i les idees de la població. S'aprenia a apreciar allò que era vell i els estils i els períodes successius només eren baules d'una cadena que avançava cronològicament cap a on es creia que l'art actual havia arribat. Aquí també de manera ràpida no parlaré tant de col·leccions i públics i relat, però sí que ho vull mencionar perquè es pugui entendre aquest canvi. Al principi el més important del museu eren els objectes i totes es dedicaven tots els esforços a treballar, a estudiar, a restaurar i a mostrar els objectes i buscar informació sobre els objectes. Després va haver una època que vam començar a treballar molt pels públics, treballar per diversificar els públics, pensar de quina manera es pot acostar aquest patrimoni a cada públic i de manera diferent segons els públics. I ara estem en un nou procés que treballem el relat. Després ja ho anirem veient per què és important el relat i com es relaciona el relat amb les col·leccions i amb els objectes. Del relat n'hi ha hagut sempre. I n'hi ha hagut sempre perquè fins i tot els museus del segle XIX o del XX el relat doncs, anava dirigit a lluar el poder i les elites i a mostrar doncs, la grandesa de la monarquia, la grandesa o la importància del colonialisme o els museus nacionals, evidentment, pretenien construir una identitat nacional. Aquesta és una foto del Museu del Prado, ho podeu deduir amb uns ballarins de flamenco. És un vídeo que està penjat al Museu del Prado, que realment els ballarins de flamenco són molt bons, que si us interessa el podeu buscar. Uns altres canvis van passar per un moment de que es parlava d'objectes estrella. No? O sigui, tothom havia d'anar al Louvre a veure la Mona Lisa. I si no veies la Mona Lisa, doncs no tenia sentit que et desplacessis ni a París ni que anessis al Louvre. També hi va haver l'època aquella que es gastava més diners en un gran edifici singular que no en el personal, ni en el treball, ni en les col·leccions. prova d'això és que bueno, el Guggenheim, que va ser tota una operació política molt interessant i que va revitalitzar tota una zona de Bilbao, no? Sovint hi vas i l'edifici és fantàstic, però te'n tornes i de vegades no saps quines peces has vist i no retens a la memòria les col·leccions del museu. També va passar una mica, també va ser un canvi revolucionari a la construcció del Pompidou a París. I fixeu-vos que són dos museus que entrenquen completament amb el que són les formes clàssiques. Si diem que el temple grec és el símbol del museu, s'allunyen al màxim possible del temple grec. Canvis accelerats al món. Deien que el segle XX havia començat el 1914, amb la Primera Guerra Mundial. Els canvis de segle no coincideixen amb la cronologia, sinó amb grans fets. Probablement el segle XXI comença amb el 2020. Què ens trobem dintre d'aquests canvis? No? Una revolució digital que estem afrontant a la societat de la informació. Moltes peces les pots veure des de casa assegut tranquil·lament davant de l'ordinador i t'hi pots acostar, les pots ampliar i pots veure de més a prop coses que en els museus no pots apreciar. Una crisi econòmica, que això va afectar molt els patrocinis i els mecenatges que posaven diners en aquests museus i en les exposicions. Una pandèmia mundial, l'evidència de l'escalfament del planeta, guerres, actualment fins i tot una Europa, fam, migracions provocades per aquestes guerres, manca d'habitatge, pensem els problemes de desnonaments i de gent que no arriba i no pot trobar un habitatge ni pagar-lo, temes energètics, on tampoc no es pot pagar l'electricitat, migracions, refugiats, terrorisme. Aquí la fotografia de dalt és la fotografia del YouTube del Museu d'Història, perquè la pandèmia ens va portar a enregistrar tot el que fem i a penjar-ho i d'aquesta manera obrir-ho a molta gent que o no viu a Barcelona, en aquell moment no hi pot assistir, i hem pogut comprovar doncs, que si abans podíem tenir 60 o 70 persones assistint a una conferència, doncs ara algunes poden seguir-les doncs, centenars. Què es pot fer des dels museus? Parlàvem dels ODS, no? Dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i de tots aquests problemes actuals, fam, terrorisme, manca de possibilitats de lloguer i d'habitatge. Els conflictes i reptes no es poden resoldre des dels museus, però sí que un museu pot ser un altaveu. I sobretot és molt important reconèixer-los i abordar-los. Evidentment en col·laboració amb entitats i organitzacions que intenten, per la seva part, amb especialistes, mitigar, no?, els problemes i els efectes que se'n deriven d'aquests conflictes. I d'aquesta manera el que sí es pot fer des d'un museu és conscienciar la ciutadania i demanar-los que, bueno, a través de la consciència i de l'organització, doncs, fer pressió als governs. Els museus proposen, desperten la curiositat i mostren maneres noves de veure les coses i d'entendre el món. Són llocs de trobada i plataformes obertes i diverses d'aprenentatge i d'intercanvi d'idees. I ara, ja fa molts anys que, a més, apliquem solucions sostenibles. S'ha acabat l'època de les grans exposicions, de vitrines noves cada vegada que fas exposicions, intentem reciclar, reaprofitar. Vull dir, tot aquest canvi els últims 20 anys s'ha anat donant i estem realment treballant cap a aquest, en aquest sentit. Els museus del segle XXI reconeixen i admeten diferents visions del món, les desigualtats socials i les asimetries en la distribució del poder i de la riquesa. Mostren el relat dels vençuts, els perdedors que tenien tota la raó del món, les veus dels quals van ser silenciades. El relat dels demòcrates, dels que van ser colonitzats o esclavitzats, dels que van ser foragitats, dels tractats injustament de les dones, d'aquells que sentien que el seu cos no encaixava amb el gènere que suposadament pertanyien i, evidentment, el discurs LGBTI, entre altres minories, el poble gitano i altres gent que ha estat molt injustament maltractada fins ara. I ara una mica, perquè treballo al Museu d'Història de Barcelona, us explicaré alguns exemples de com abordem alguns dels temes que he anat mencionant. Un museu ja no només fa exposicions, que la gent sovint des de fora pensar, i vaig a veure, com que hi vaig a veure una exposició, pensant només fem exposicions. D'entrada es fa recerca, molt important la recerca. De vegades no només es fa des de dins, sinó que s'encarrega fora en relació amb les universitats. Es fan exposicions, evidentment, es fan jornades, seminaris, diàlegs, conferències, sovint recitals, concerts, i es col·lecta i es publica sobre temes d'actualitat, sempre, en aquest cas, sempre vinculats a la ciutat. Al Museu d'Història de Barcelona, tot el que fem és relacionat amb la ciutat i amb l'àrea metropolitana, vull dir, no estem tancats només el que és estrictament la ciutat. Temes amb els que treballem? Salut, habitatge, migracions, noves majories urbanes. Això de noves majories de vegades no s'entén, però penseu que els museus sovint el que dones, el que representen són la burgesia culta, que va deixar peces als museus, però no tota aquella gent que ha vingut a viure i després i que pensen que el museu no parla d'ells perquè no hi ha cap objecte amb el que es puguin identificar. I aquest és el gran problema de les col·leccions contemporànies. Els museus han de treballar per adquirir peces que puguin representar tothom. I aquesta gent són molta gent, per això en diem aquestes noves majories urbanes. Gent que viu a la perifèria, o sigui, que han anat a petar a la perifèria perquè han vingut durant moments que el creixement els ha portat molt fora de les ciutats. Tractem tema de l'alimentació. Aquí a baix, suposo que ho veieu bé, sí. Una de les conferències que vam fer en ple confinament doncs era la Barcelona contemporània davant de les epidèmies, va ser el doctor Borja de Riquer, i va tenir molt seguiment, primer perquè tots estaven tancats a casa, i parlava d'un tema com molt actual, és com al segle XX, a principis del segle XX, es van anar encadenant diferents epidèmies i la resposta que van tenir tant les institucions com la gent. Altres exposicions que poden donar una idea de que parlem només d'urbanisme, el 2009, 150 anys del Pla Cerdà, es va parlar, evidentment, de l'Eixample i de Cerdà com el primer gran urbanista, però sobretot de totes aquestes idees higienistes que el que pretenien és, bueno, que va a partir d'un estudi molt, molt aprofundit de com mal vivia la població en la ciutat emmurallada i l'índex tan alt de mortalitat. Això era important el 2019 perquè pensem que Barcelona és una ciutat amb un índex de contaminació molt alt. Vull dir que estem parlant en termes d'enfermetat i de mortalitat de gent a causa de la contaminació, igual que Cerdà va considerar en aquell moment. El que passa és que en aquell moment la ciència el que li deia era que per poder solucionar en part aquest problema el que es necessitaven era que l'aire fos net, metres cúbics d'aire. I llavors ell va arribar a la conclusió de que hi va crear, bueno, aquest cub atmosfèric, calculant les hores de son d'un matrimoni en una habitació, les 8 hores, cada un per als metres d'aire sa que havien de respirar. I això li donava aquesta cambra de 50 metres cúbics que es va reproduir. Això és el Saló del Tinell. Suposo que ho veieu aquí. El Saló del Tinell amb la reproducció, això és vist des de fora i això és vist des de dins, que era el que permetria en aquest matrimoni recuperar-se durant la nit per l'endemà poder tornar a treballar. El tema higienista va ser molt important en la construcció de l'Eixample i va donar lloc no només al mòdul, que pensem, que això ens explica per què els pisos de l'Eixample tenen aquests sostres tan alts. És perquè seguia el cub atmosfèric. Sinó que va determinar el disseny de la casa ideal i també de tot l'Eixample. Un altre tema, fam, pobresa i proveïment. Ara mateix, s'acaba aquest diumenge, al Saló del Tinell hi ha una exposició que es diu Alimentar Barcelona, ciutat, proveïment i salut. Ras i curt, Barcelona, des de la creació del Consell de Cent, que l'Ajuntament, o el Consell en aquell moment, es preocupava perquè no faltés l'aliment a la ciutat. En èpoques de sequera, de guerres, o sigui, Barcelona havia d'arribar, evidentment, per arribar a evitar mortalitat i revoltes, havia d'arribar a l'alimentació. Això va portar el Consell de Cent a comprar moltes extensions cultivables a prop de l'Ebre, a baixar el blat a l'Ebre i portar-lo amb vaixell fins a Barcelona. I bueno, durant totes les èpoques l'Ajuntament s'ha preocupat, fins al punt que és un cas únic. Hi ha molt poques ciutats que es preocupin tant per la qualitat i la seguretat de l'alimentació. Fins al punt que els mercats municipals de Barcelona No hi ha mercats municipals a moltes ciutats del món. I avui en dia Mercabarna, a la 51%, encara és participació de l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que encara es considera, continua vetllant per la salut i per la, pel benestar i per la, pel proveïment. Parlo de l'exposició perquè és de vegades més fàcil i més visible, però a sota el que anunciem és que hi ha hagut unes jornades, hi ha hagut seminaris, hi ha hagut conferències al voltant de l'alimentació i de la salut. Què més? Tenim un format, després l'he portat i si algú després vol acostar-se i mirar-ho, un format que són aquestes guies d'història urbana que hem editat els últims anys, que sempre en algun punt hi ha un plano i una situació en la ciutat de què passava i on passava què. Aquí n'hi ha diverses que parlen de cooperatives, parlen de la defensa de Barcelona, de la rereguarda, parlen de les barraques, parlen de l'aigua, com arriba l'aigua a Barcelona. I us he posat en més gran aquesta de sexualitat segle XX, perquè era un tema que nosaltres que volíem treballar, igual que amb el de les dones, que després us explicaré una mica l'itinerari que proposem. Al segle XX, doncs, Barcelona va ser la primera ciutat que va tenir una manifestació i una organització que defensava les llibertats sexuals, però hi ha hagut molta repressió, hi ha hagut espais clandestins de trobades, i aquesta guia analitza tot això i proposa, bueno, proposa, mostra en un mapa doncs, on s'han anat desenvolupant des del transformisme dels anys 20 i 30 doncs, fins a les discoteques gais que hi ha ara o altres espais d'ambients doncs, d'un determinat sexe o un altre. Això sempre ho fem a partir d'una recerca. Aquí van col·laborar dos sociòlegs, el Miquel Missé i el Gerard Collplanes, i totes les guies més o menys tenen aquest format. Val a dir que l'última que hem fet es diu Merda Urbana, Vicena, i el que explica és una cosa tan quotidiana com els excrements, doncs com s'han plantejat al llarg del temps. Això és un problema contemporani, perquè abans es recollien i es aprofitaven i eren al camp, es tornaven evidentment a la sostenibilitat era el que es donava cada dia. Però això va començar a ser un problema a partir del segle XX, bàsicament, i en la guia aquesta expliquem això. Sí, bueno, això és un exemple de la guia aquesta que us he posat aquí. Altres problemes, no? El cas de l'habitatge. El museu va ser pioner en reconèixer el paper que va jugar la gent que va venir a viure a Barcelona, que va ajudar al progrés de la ciutat. Parlem sempre nosaltres d'aquest capital humà. Però que no es podia pagar una vivenda, ni cap servei. O sigui, gent que treballava a les fàbriques, que treballava en la construcció, que treballaven de manyàs, però que no tenien el seu sou, no els hi donava, ni hi havia prou pisos disponibles per poder viure. I que malvivien en barraques autoconstruïdes sense aigua, sense llum, sense cap tipus de servei. I van ajudar a fer gran la ciutat. Llavors, el Turó de la Rovira, que és un dels centres del museu, s'ha patrimonialitzat aquest espai i s'explica tot el tema de l'habitatge en les barraques. També val a dir que en el 92 això a molts llocs va anar a terra, es van destruir tots aquests testimonis, fins al punt que la gent que hi va viure ara no tenen cap lloc on anar a veure o explicar als seus fills on havien viscut, no? Vull dir que també és un altre tema que ara es tracta de manera diferent. Però en aquell moment s'amagava, no? O sigui, jo de dir, amagar el que he fet malament en lloc de dir, no, abordem-lo, parlem-lo, reconeixem i tractem-lo d'una altra manera. Les perifèries, n'he parlat ara un moment, no? La gent que va anar a viure a la perifèria, com van créixer, doncs, Sant Adrià i tots els nuclis al voltant de Barcelona, perquè la gent que fugia de la fam, de la pobresa, o després de la guerra, tota la gent que s'havia significat a favor del bàndol republicà, després sabien que estaven, bueno, que seguien objectiu bueno, que els farien la vida impossible. I molts van fugir a les grans ciutats on eren anònims, allà ningú sabia qui eren i podien començar una nova vida. Tota aquesta nova gent van a parar en aquestes perifèries. Doncs es va dedicar a una exposició fotogràfica perquè realment els fotògrafs són els primers que van recollir la vida en aquests barris, no? Amb aquesta voluntat de coneixement i de presa de possessió cívica. evitar, ara mateix estem treballant al Bon Pastor, on hi havia un dels nuclis aquests de casetes que es van fer l'any 29 per acollir aquesta gent que acabava d'arribar, i amb l'enderrocament d'aquestes cases, perquè s'han construït uns nous pisos per reubicar la gent, s'han aconseguit 8 casetes i 4 d'elles seran exposició dels 4 moments en què va viure gent i que es van anar ampliant aquestes casetes. I és un treball veïnal. La gent del veïnat que havien viscut a les cases ens estan portant els objectes que ells tenien i s'estan decorant les cases amb els mobles originals, amb els armaris, amb les decoracions, ens porten fotos, ens porten la màquina de cosir, ens porten... Vull dir, això a partir del març de l'any que ve es podran visitar aquestes cases. Un altre tema, es construïen barris, però no hi havia serveis. O sigui, l'organització veïnal va lluitar perquè hi haguessin biblioteques, escoles, centres de mèdics, perquè hi arribés l'autobús a molts llocs. I gràcies a aquesta organització veïnal, això en diem la construcció de la democràcia, no? Pensem que la gran manifestació per l'Estatut a Barcelona doncs, va sortir d'aquests barris, de la gent que havia vingut de fora, que molts no havien sentit parlar tampoc català, perquè vivien molts amb gent vinguda al mateix lloc, que volien doncs, una educació bilingüe, sobretot, i volien que els seus fills parlessin català i que tinguessin les mateixes oportunitats que tenien els fills de l'Eixample, diguéssim. Aquesta exposició es va fer amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i de Madrid, i aquesta també és una exposició que va itinerar. Ara mateix, en un altre dels centres del museu, que és la fàbrica Olivertés, que està just a dins del Parc Central del Poble Nou, tenim també una exposició sobre habitar a Barcelona. Es diu Els reptes de l'habitatge a la Barcelona del segle XX. És una exposició que parla de com es vivia al segle XX i sobretot les decisions que van anar prenent l'Ajuntament per mirar de solventar aquest problema que anem arrossegant, evidentment, perquè si hi ha desnonaments és que no està resolt. I dintre d'aquest tema de l'habitatge, interessant tot el tema de les migracions. El 2008-2009, va ser quan jo vaig començar a treballar al museu, era un projecte que mostrava com havia canviat la vida de la ciutat amb la migració que venia de tot el món, perquè Barcelona havia anat creixent a còpia d'onades migratòries que havien arribat. I es mostraven gràfics de com doncs, a principis del segle XX, als anys 20, als anys, havien anat arribant gent. Però primer la migració era del centre de Catalunya cap a la ciutat, després va ser de tot el llevant espanyol cap a la ciutat i últimament ja era global. Llavors, aquest capital social, què havia portat a cada moment? I aquesta va ser una exposició que va ser molt interessant. La vam poder presentar a molts fòrums internacionals perquè era com molt un exemple de reconèixer a la gent que venia de fora la seva aportació. I per primera vegada la comunitat llatina, xinesa, russa, pakistanesa visitaven el museu perquè tenien un espai que parlava d'ells. I això també va ser interessant. Patrimoni intangible i cohesió social. Ara mateix encara tenim una exposició sobre el futbol, que la gent també sobta al museu. Fem una exposició sobre el futbol, com si no es parlés prou de futbol, que encara hem de parlar de futbol al museu. Però no parlem de l'esport. Parlem del paper que juga el futbol en l'integració social. Molta d'aquesta gent que dèiem que va viure a la perifèria coneixia la ciutat perquè el diumenge anaven amb els nens a jugar als partits de futbol i es movien d'un barri a l'altre. I perquè si es feien del Barça o si es feien del Júpiter o si es feien d'algun altre equip de la ciutat, això feia que es cohesionava i coneixien els seus veïns i tenien un interès comú i podien parlar. Això és del que parlem al museu, aquest paper de cohesió social que comporta el futbol. Altres temes més complicats, perquè es tracten de temes doncs, que no es parla, de temes tabús i de temes traumàtics. Pensem, recordeu que Barcelona hi va haver l'atac terrorista el 17 d'agost del 2017. Pensem que tot això que la gent va anar portant aquí són peces que la majoria han anat a parar al museu. S'estan catalogant, s'estan inventariant, no només els ossets de peluix, els elements que la gent portava, sinó també tots els papers amb totes les dedicatòries. Això també va ser un exemple per altres, malauradament, altres atacs terroristes que hi ha hagut, que ens han vingut a demanar consens sobre com hem tractat aquests elements. I mentre estàvem aquí plorant pel drama de l'atac, estàvem preparant una exposició que es va inaugurar el desembre d'aquell mateix any sobre els 30 anys de l'atemptat terrorista d'Hipercor. Aquesta exposició es va fer a la Fabra i Comas, que és un altre dels centres del museu, perquè és a Sant Andreu on va passar, i evidentment tractar era molt difícil per no ferir sensibilitats com es tractava aquest tema. Evidentment es va fer amb víctimes i amb gent del districte, però el que es va voler mostrar és com havien actuat el govern i l'Ajuntament davant d'un fet com aquest, que encara es trobaven, després de 30 anys, persones que no s'havien indemnitzat i que no se'ls havia reconegut com a víctimes d'un atemptat. O sigui, aquí tot el diàleg va anar al voltant de com es gestiona un fet d'aquests. I el tema guerres, no? L'any passat, bueno, des que va començar la guerra d'Ucraïna, que li donava moltes voltes, dic l'any passat, però estem aquest any, va començar el febrer. El 10 de juny sempre homenatgem Verdaguer a Vilajoana, que és la casa on va morir, i aquest any vam voler fer un acte especial adreçat a la comunitat ucraïnesa. I un dels poetes nacionals ucraïnesos, que és Taras Shevchenko, se'l considera com un dels altres Verdaguers d'Europa. Si ho ha estat a Vilajoana, però tenim un mapa d'Europa amb les cares dels altres escriptors romàntics que són els defensors de les llengües de cada un dels estats, de les nacions, vaja, i vam afegir Taras Shevchenko. Llavors vam aconseguir, gràcies a la Fundació Verdaguer i als amics de Verdaguer, poder traduir algunes obres de Shevchenko al català i de Verdaguer a l'ucraïnès. I es van fer aquestes lectures dobles. Jo ara no us ho llegiré perquè, com sempre, vaig justa de temps, però aquest poema que es diu El presidi és molt bonic i és tan actual que fa esfereir, no? Que ell diu, m'és igual que ningú em reconegui, que ningú sàpiga que he patit, que m'han torturat, perquè val a dir que la vida de Taras Shevchenko és un drama, però si em fessin una pel·lícula, que em sembla que ja l'han fet, diu, m'és igual que no em reconeguin a mi, però jo el que no permetré doncs és que la meva gloriosa terra hi dormi gent que sigui dolenta, que la cremin i que al despertar trobis que està saquejada, no? Vull dir que és, diu, això no m'és igual. És un poema que és molt bonic. I ara aquí només he buscat dos exemples de coses que no tenen res a veure amb el museu, perquè m'han frapat molt últimament i volia compartir-les. Suposo que recordareu fa uns quants anys un reportatge de TV3 sobre els orfenats indis al Canadà que van descobrir fosses comunes on hi havia, doncs, milers de nens que van morir sota la custòdia del govern i de l'Església i que havien estat arrebatats de les comunitats indígenes per poder-los educar, segons ells, i convertir-los en ciutadans exemplars. Segur que ho recordeu. Això, evidentment, és un gran trauma. Al Canadà se celebra el Dia de la Reconciliació, que és un dia que la gent pensa, va als museus i medita sobre això i que es fan moltes activitats. I hi ha un artista, que es diu Carey Newman, que durant 2 anys, des del 2013 i 2014, va decidir recórrer 200.000 quilòmetres, perquè el Canadà és enorme, anant a visitar les residències, a les esglésies i els llocs on hi havien hagut aquests orfenats i a les comunitats que els havien arrabassat els nens i buscant testimonis. Ha creat una pel·lícula que dura 90 minuts i llavors ha fet un vídeo breu de nou. Però tots aquests testimonis ho ha convertit en una obra d'art. Això és el Museu de la Civilització del Quebec. I aquí mostra aquestes peces per ajudar a la reflexió i ells parlen molt de reconciliació. Realment, Es diu The Witness Blanket, que això a mi em costa traduir fins i tot, perquè és com la manta testimonial, no? I són petits objectes. Els nens, evidentment, els havien arrabassat tot, no? Van deixar parlar la seva llengua, la seva cultura, espiritualitat i la identitat està totalment devaluada. Vull dir, com que no tenien ni els pares ni els familiars a prop, no sabíem com comportar-se. Vull dir, la idea era aquesta. Ells em deien treure l'indi de l'infant, fora de l'infant, no? I convertir-lo pues, en una persona blanca i estàndard. Però ells tenien alguns petits objectes amb els que jugaven i es fabricaven ells, i alguns d'aquests objectes es van trobar enterrats al voltant de les residències. I aquí són petits fragments de coses que ell ha anat trobant que li han servit per crear aquest tapís. I em va frapar molt. També veure el vídeo era molt, molt emotiu, realment. I és un tema tabú, perquè veieu de què tracten els museus avui, no? I quin paper fan. I com que us he parlat molt d'objectes de públic i de relats, volíem una mica acabar explicant dos relats, perquè penso que així veureu de quina manera donem la volta als temes i els convertim en una cosa més propera al visitant. Per la primer parlarem de Venus, no? Com segur que ja sabeu tots, el 1821 doncs, es va trobar un camperol a la illa de Milos, va trobar una estàtua. Primer la va amagar perquè no sabia, en aquell moment estava sota el domini otomà, i després, quan es va saber que havia trobat aquesta resta enterrada en un camp, gràcies al secretari de l'ambaixada francesa, que era un comte, no recordo el nom, a França va decidir adquirir-la i portar-la al Louvre. Aquestes fotografies són les dues fotografies de quan acabava d'arribar i es va exposar per primera vegada. És molt interessant la fotografia amb tots els fotògrafs aquí aprenent imatges de la peça, i des d'aleshores que és pues, el súmum de la bellesa grega, no? És aquest cànon de Policlet, que diu aquestes són les mides i la proporció ideal, i a partir d'aquí la societat ja mai ha aconseguit aquest àlgid, no? I a partir d'aquí tot va de baixa. Això ha marcat molt la història de l'art, fins al punt que molts artistes han anat recollint referències a aquesta peça. Aquesta altra peça, que és una obra de Daumier del 1860, feia pocs anys que l'escultura s'havia exposat al Louvre, ja s'havien fet rèpliques i reproduccions i la gent les comprava, i surt es diu de conocer, no? O sigui, l'expert, el coneixedor, el dilatant, no? Que està admirant una d'aquestes reproduccions de la Venus de Milo. Al costat us he posat, perquè si voleu ara, veig que encara es poden comprar reproduccions. Aquesta fa pocs dies valia 257 euros. I si la compràveu aviat, es feien un 10% per ser la primera compra. Vull dir que aquesta... No hem canviat gaire, encara continuem comprant reproduccions d'allò mateix. Què ha passat amb la Venus? Doncs la Venus, com que és el símbol de la bellesa, del clàssic, del súmum del súmum del món de l'art, doncs molts artistes l'han anat retocant. Aquest exemple primer veiem que Salvador Dalí és el que va fer els esquetxos, i després va ser Marcel Duchamp l'any 36 que van fer una altra Venus, una Venus plena de calaixos. Hem de tenir en compte que el Freud en aquell moment veia el cos d'una altra manera i veia el cos ple de calaixos que només el psicoanàlisi era capaç d'obrir, no? I aquesta és la proposta que fa Dalí en col·laboració amb Duchamp, de la Venus de Milo i el tractament del cos, d'alguna manera. La següent és la de Niki de Sanfal, és de l'any 62. Ell era un aristòcrata que va renunciar a la seva família i se'n va anar a viure en comunes d'aquestes. I clar, a què fa la Niki? El que fa és disparar amb una pistola de colors contra la bellesa. O sigui, cansada, no?, de que hagis de seguir sempre el canon clàssic i que sigui el món clàssic el que ho marqui tot, era agredir-la en aquell moment, era una agressió suportable perquè era una peça de guix disparada amb una pistola amb coloraines. Altres artistes, el 2010, ja ens anem acostant aquí cap aquí, aquest artista xinès que es diu Zhu Cheng, el que la va fer una obra amb excrements. I a la seva manera era per queixar-se del malbaratament que suposa crear bellesa. perquè per crear bellesa llences moltes parts de marbre, dels... bueno, hi ha molt de desgast que no es fa servir. Val a dir que els excrements eren de vaca barrejats amb resina i amb altres coses i que no crec que fes gaire pudor. I un marxant suís li va comprar, per un preu desorbitat, o sigui que ara deu estar en alguna col·lecció suïssa. Al costat tenim el Jim Dine, que va ser un artista de l'art pop, que va decapitar a la Venus de Milo i la va estar obsessionat amb aquesta imatge des de l'any 82 i la va reproduir, en va fer molt... hi va treballar moltíssim. Fins al punt que, si alguna vegada hem anat al Guggenheim, i em sembla que encara hi són, aquestes tres Venus espanyoles vermelles, són obra d'ell, són tres Venus de poliolité, o sigui, d'aquesta substància plàstica molt gran, de l'any 97. Però és que l'any 99 encara hi treballava i també en va fer tres, a la fotografia només en surten dues perquè era molt difícil de fotografiar la tercera, però són troncs d'arbre enormes, en forma de Venus, la seva Venus decapitada, que aquesta ja és la seva Venus. I fins i tot els artistes que van treballar l'arte pobre era aquell corrent que el que feia era utilitzar materials senzills, que també estaven en contra de la utilització dels materials nobles i de tot el que suposava l'art, que s'havia anat contaminant amb aquesta obsessió per la noblesa. I és una peça de guix amb una papalloneta i que és la Venus de Montreal, no?, de l'any 99. I els crítics diuen, no?, que és com la lleugeresa de l'ésser. Està en una vitrina perquè realment és de guix i és molt delicada. El que passa que per mi ja se m'enllunya molt del que és l'art de pobre. I ara anem arribant on vull arribar, eh? Potser la història vosaltres la coneixeu, però aquesta és la Venus de Barcelona. Aquesta Venus... púdica, que és aquesta imatge d'aquesta dona que s'està així amagant amb una peça de roba, la va trobar al Mirara fa anys, no? El 6 d'octubre de l'any 52, Juan José Morales Anguita i el seu fill eren una gent que vivien a Sant Andreu, en un espai on hi havia uns horts que mig es podien llogar. Jo crec que més que llogar, la gent passava molta gana i entre la gana que passaven demanaven o s'instal·laven en un descampat i intentaven cultivar per poder menjar una mica millor els productes de temporada. I buscant i treballant al camp van trobar aquesta figureta. Això només fa 21 centímetres, és una figureta molt petita. Bueno, la van trobar entre els carrers Manel Sancho, en Fabra i Puig, no? Que ara, evidentment, és un espai edificat, no? Fins a dalt de tot. Van trobar aquesta estatueta. Aquesta estatueta se la van emportar a casa, no sé on vivien, però els fills recorden que ells jugaven amb aquesta nina i la vestien. Tenien tan poca cosa que era la nina i li feien vestits de paper i si podien amb llana li feien coses. El que passa que imagineu la situació de la família, que fins i tot el pare se la va vendre i se la va vendre amb un drapaire que li devia donar, no sé, els diners que necessitava per poder pagar una altra cosa. I el drapaire un dia va anar a parlar amb un antiquari i li va comprar l'antiquari. I l'antiquari al final va aconseguir arribar a vendre-la al Museu d'Història veient que, ostres, que aquesta Venus, en aquell moment que no se li deia Venus, doncs era una peça de l'època romana. Una peça probablement no barcelonesa perquè no teníem exemples de peces en bronze d'aquest estil, però que era d'època romana. Llavors se li va dir la Venus de Barcelona. Tan important va ser la troballa que l'Ajuntament, durant els anys 60, va fer reproduccions, això que dèiem, no?, les reproduccions d'aquesta peça, i els visitants il·lustres de la ciutat doncs els hi feien, no?, lliurament d'una reproducció de la Venus de Barcelona. Però com acaba la història? Que quan es va estudiar de veritat aquesta peça, es va veure que no era romana. Era un bronzetto, era una reproducció que s'havia fet d'una peça desconeguda ara mateix, probablement entre el segle XV i el segle XVIII. I llavors va caure en desgràcia, perquè clar, el tema de que no era original, era una reproducció. Va estar molts anys al magatzem, on tenim les col·leccions, però en l'última exposició que vam organitzar, que es deia Barcelona Flashback, Aquesta peça prenia un protagonisme. Veieu que és molt petitona, eh? Estava en una vitrina. I aquesta peça parlava. I aquesta peça deia, no? Van jugar nines amb mi. Deia, quina il·lusió, em van fer Venus de Barcelona, em convertia en un símbol de la ciutat. I després deia, però vaig caure en desgràcia. No era romana. Ara diuen que sóc un bronzeto de l'edat moderna. I què? Diu, sóc barcelonina, no? Això és una mica per explicar que els objectes són els testimonis. Els testimonis és com en un judici, que evidentment els advocats el que fan és construir tot un relat per poder defensar la causa, no? I el que porten són testimonis. Els objectes avui en el museu són testimonis d'aquest relat que tu crees a partir de la recerca i de la informació que has aconseguit i d'allò que vols explicar. I aquest era un exemple, un relat que us volia fer del que és la Venus de Barcelona. Ara mateix no la podeu veure, sinó al museu, perquè estem d'obres, està tot empantanegat, però a partir del març tornarà a estar exposada la Venus de Barcelona. I l'altre exemple que us volia explicar, no té res a veure tampoc amb ni amb Barcelona ni amb el museu, però és un... perquè veieu com els museus de fora també van una mica en aquest mateix sentit. Estem a Viena, el protagonista és aquest senyor negre, de color, i veieu que l'obra del costat és un canaletto de mitjans del segle XVIII, és el Palau de Liechtenstein, i aquest senyor de color apareix aquí petitó al costat del príncep de Liechtenstein. Apareix petit perquè és un súbdit, no perquè fos un nen. En aquest moment tenia 38-39 anys, però no podia estar a la mateixa alçada o potser superar-lo del príncep. I llavors el posen sempre petit perquè es vegi que és un súbdit. I per què explico això? Perquè el museu, en lloc de dedicar una exposició al palau que existeix, aquest palau a Viena, és un dels palaus amb les col·leccions d'art més importants, en lloc de dedicar doncs, el temps a parlar d'això o a parlar dels protagonistes de la història d'aquest personatge, que ara us descobriré, no? El Johann Adam és el que va crear la col·lecció d'art, el que la va iniciar. El Wendel va ser una persona de l'exèrcit, un almirall que va tenir molts èxits militars. I fins i tot bueno, ara us explico després això, no em vull avançar. I l'August doncs, també va ser un personatge de la família. Us he posat aquests tres perquè he tingut molts problemes per seguir la biografia del nostre protagonista. Perquè es barregen els fills amb èpoques i no he acabat d'aclarir amb qui es va relacionar. Es va relacionar d'alguna manera amb els tres, però hi ha moltes contradiccions sobre amb quin va fer què. Llavors el museu, en lloc de dedicar l'exposició a les grandeses de l'imperi, doncs va decidir parlar de l'Angelo Soliman, un africà a Viena. Aquesta exposició es va fer l'any 11 i 12. I qui era aquest personatge, no? Que estava envoltat de prínceps? Jo no us ho volia explicar a la meva manera, perquè em sembla que sí que tinc 5 minuts, i volia llegir-vos com jo vaig entrar en contacte amb aquest personatge, perquè era a través d'un llibre que després us diré aquí està escrit i us ho vull llegir. Primera carta de Josefina Soliman a Francesc I, emperador d'Àustria. És important també com es fa a través de la filla d'aquest senyor que escriu a l'emperador. Em dirigeixo a vostra altesa amb gran dolor i afectada a causa de la infàmia que ha patit la persona del meu pare, Angelo Soliman, en pau descansi. Servent fidel de l'oncle de vostra altesa, sa majestat imperial Josep. I tinc la gran esperança de que va ser fruit d'un error terrible. La història del meu pare és ben coneguda per vostra altesa i el va conèixer personalment. El valorava per la seva entrega i pel seu treball de tants anys, especialment com a fidel servidor i mestre d'escacs. Tenia molts amics excel·lents que valoraven les qualitats del seu esperit i de la seva ment, el seu gran sentit de l'humor i la bondat de cor. Durant molts anys, bastant relacions d'amistat amb el mestre Mozart. I també es va incloure com a diplomàtic i era àmpliament conegut a causa de la seva capacitat de previsió i la seva intel·ligència. Us haig de dir que això està escrit a l'any 2006, que després s'ha investigat, hi ha hagut molta recerca que s'ha publicat el 2016 sobre qui era aquest personatge i aquest personatge també era un dels integrants era major, es relacionava amb molts dels artistes, era una persona molt intel·ligent, que parlava moltes llengües, realment va tenir papers en la diplomàcia, va acompanyar en el Wendel, un d'aquests personatges que us he posat abans, a batalles, i es diu que fins i tot li va salvar la vida en diferents ocasions, i que va viure a Praga, en el castell Mèldic, on es va casar un dels altres protagonistes que us he ensenyat abans, però que en aquest moment, quan s'escriu aquest text, tot això encara no es coneixia. Jo aniré afegint una mica el que hem conegut després. Continua la primera carta. El meu pare va néixer al voltant del 1720 a l'Àfrica del Nord, però els primers anys de la seva vida es perden en la foscor del desconeixement. La memòria apenas li arribava al moment quan, sent un nen de pocs anys, el van vendre com a esclau. Amb terror ens explicava el que més se li havia quedat gravat a la memòria. Aquell llarg viatge marítim a la fosca bodega d'un vaixell. Unes escenes pròpies de l'infern de Dant que tenien lloc davant dels ulls d'aquell nen petit, que havien separat de la seva mare i dels parents més propers. Els seus pares probablement van anar a raure al nou món, però ell, com a negret, una mascota negra, va anar passant de mà en mà. Després de moltes peripècies, ara sabem que el van comprar com a esclau a Messina, Sicília, el va comprar una aristòcrata italiana i el va regalar a un dels comtes de Leibowitz. I aquest comte, a través d'ell i de la seva família, és quan va anar a parar a Viena. I gràcies al gran cor de l'esposa del príncep de Liechtenstein, el van comprar de l'esclavitud, aquí diu Còrsega, però era Sicília, i el van dur a la cort. Així és com es va trobar a Viena. El 1768 es va casar amb la meva mare, Magdalena Cristiani, que era vídua d'un general holandès, amb qui va viure un matrimoni feliç unes quantes dècades. Jo sóc fruit d'aquesta relació. Segona carta. En no rebre cap resposta a la meva carta, prego que permeteu que m'adreci de nou a vostra excel·lència, vostra altesa. Precisament fa unes setmanes vaig ser mare d'un nen, però la gran alegria de la maternitat es veu entelada perquè l'avi del meu fill encara no ha merescut l'honor de tenir el darrer sepeli. Ja no us demano, sinó que us prego, a vostra altesa, que ens pugueu entregar a la meva família el cos del meu pare, que desposseït de qualsevol dignitat i honra, preparat i dissecat, és exposat a la curiositat humana al costat d'animals salvatges. Tercera carta de Josefina Soliman a Francesc I, emperadiu d'Àustria. Tingueu en compte que és una senyora del segle XVIII que s'adreça a l'emperador, eh? Vull dir que aquí era important en l'exposició, i ho vam fer, remarcar aquest fet. Vull dir que era pionera en aquest cap. Era una persona també molt culta, casada amb una aristòcrata, molt llegida, que s'atrevia a dirigir-se amb aquests termes a l'emperador. Probablement l'emperador ni li van arribar aquestes cartes perquè la persona que els obria no els hi devia ni donar. Però ella insistia. Vostra altesa calla, segurament ocupada en qüestions importants d'estat. Però jo no cedeixo en els meus esforços i em torno a dirigir a vostra altesa per implorar-vos clemència. Vaig escriure la darrera carta a vostra altesa fa més de 2 anys i fins ara encara no he rebut cap resposta. Així que torno a repetir el meu prec. El meu pare, després de morir, primer el van espallar i després el van dissecar i ara és objecte d'exposició en la col·lecció de vostra altesa. Vaig visitar aquell lloc terrible abans d'abandonar Viena. Se'n va anar a Praga perquè va estar seguint el seu marit, que també era un diplomàtic, i el van destinar a Praga. He estat allà i ho he vist. Puc dir que he visitat el meu pare a l'infern, ja que com a catòlica crec que, impedit del seu cos, no podrà ressuscitar en el dia del judici final. El van espallar com un animal, el van dissecar posant-li herba i el van deixar al costat d'altres criatures humanes dissecades, enmig de trossos d'unicorns, de gripaus monstruosos, de fetus de 2 caps negats d'alcohol i entre moltes altres estranyeses. Continua la tercera carta. Tenir poder sobre el cos és realment ser rei tant en la vida com en la mort. És molt més que no pas ser emperador. Per això m'adreço a vostra altesa d'aquesta manera, com a un arrendatari de la vida i de la mort, a un tirà i a un usurpador, i no demano sinó que exigeixo. Retorna'm, ja li parlo de tu, retorna'm el cos del meu pare perquè el pugui enterrar. Senyor, ja no li diu ni vostra altesa, ni ja, Senyor, t'acompanyaré com una veu de les tenebres, fins i tot quan mori no et deixaré tranquil, no deixaré de xiuxiuejar-te. I signa Josefina Soliman, bon frai, és el nom del seu marit. Aquestes són unes cartes que jo em vaig trobar llegint el llibre de l'Olga Tokarczuk. Ella és, va ser Premi Nobel de Literatura el 2018, em sembla. El llibre és del 2007, ha estat traduït al català amb el títol de Cos, que jo crec que no és massa encertat, però bueno, es diu Cos, i es va editar el 2019. Aquí he posat el nom de la persona que va fer tota la recerca, no? La Clàudia Unterbergen, que va ser el que va impulsar la figura del coneixement amb rigor de qui va ser aquest personatge. I veieu que això ens ha servit per parlar de colonització, de migració, d'esclavisme, de racisme, de drets humans i fins i tot del paper de la dona. I aquí no volia acabar sense ensenyar-vos com acabava l'exposició, perquè arran de conèixer el que va ser l'Àngelo Soliman, evidentment no es deia així, no sabem quin era el seu nom. Soliman va ser un dels cabdills de l'imperi otomà que va arrasar a Viena un segle abans i per això li van posar Soliman, perquè era una paraula que sonava exòtica i que quedava bé. Doncs un grup d'artistes van decidir convertir, veieu la seva cara, amb un referent de la lluita contra el racisme, no? Allà està ell amb la mà alçada. El títol és Angelo X, com Malcolm X, davant del Parlament i amb tota una colla de gent que es manifesta a favor dels drets dels negres. I això espero que us hagi interessat, que us hagi servit per entendre una mica com treballem a l'altra banda, perquè us vingui moltes ganes de visitar el museu. I no vull acabar sense explicar una mica les dones amb empenta, que és una de les propostes que havíem fet i que hem proposat perquè, si voleu seguir aquest itinerari, des del museu es fan molts itineraris urbans, que és una forma com molt agradable de seguir, moure't per la ciutat i mentre t'acompanyen, doncs, tota una setmana va seguint un tema, com a fil conductor. El paper de la dona a l'edat mitjana va anar rebaixant-se cada vegada més, perquè hi ha l'acord tàcit de que les dones havien d'estar sotmeses al que feia el pare, el marit i, si calia, el germà, però elles no tenien cap dels drets i les van anar desposseint dels drets. Però els arxius notarials i alguns arxius ens han donat molta informació d'algunes dones que es van rebel·lar, que van lluitar tota la vida i que van ocupar càrrecs i que van fer feines extraordinàries. I eren tan interessants que de totes les que hem trobat, doncs hem recollit les que tenim constància de per quins llocs de la ciutat es van moure, o van viure, o van néixer, i llavors aquest itinerari recorre, això des d'algunes que es dedicaven, doncs alguna va arribar a dirigir el transport de gra des de Sicília cap a Catalunya durant anys, va haver de lluitar contra els tutors dels seus fills, perquè el seu marit va morir. Els tutors dels seus fills deien que ella no estava preparada per portar els negocis familiars ni per educar els seus fills, i ella va pleitejar fins a aconseguir. Era la persona que dominava el comerç del gra de Sicília cap aquí durant anys. Una altra es dedicava a temes mèdics, algunes les acabaven acusant de bruixes, però elles es defensaven. O sigui, és un itinerari molt interessant. Jo, si puc, m'afegiré el dia 27, que hi aneu, perquè ara fa temps vam estar fent el guió i repassant-lo, però no l'he seguit últimament. Us el recomano molt. És una passejada agradable per el que és el gòtic i després acaba el Raval a la part del voltant de l'hospital de la Santa Creu. I res més, jo acabo aquí. Espero que us hagi agradat i si teniu alguna pregunta, ja ho sabeu.
Molt bona tarda a tothom. Conferència tan interessant, doncs si hi ha sessió de torn, si algú està interessat, a fer una...
Bona tarda. Es pot dir, o és correcte dir, que els museus és fruit de l'aristocràcia culta?
Sí. Tingueu en compte que la majoria de museus grans, nacionals, són col·leccions reials. Allò que dèiem, no hi havia un missatge, la grandesa de la monarquia. Les col·leccions reials van anar a formar, es volien mostrar, perquè volien mostrar doncs, aquesta grandesa i van anar a formar part dels grans museus nacionals. Què passa a Catalunya? No tenim un estat. Els nostres museus són la burgesia culta que va anar comprant obra, que va anar protegint alguns artistes i que després va voler obrir-ho al públic, donar-ho. O sigui, nosaltres tenim museus gràcies a les donacions doncs, de grans famílies que van voler deixar-ho. El Manac, ho veureu, fins i tot algunes estan agrupades per col·leccions. Això és un tema que en podríem parlar, seria una altra conferència, però hi ha aquesta voluntat, dius, de fan un bé a la ciutat perquè obren les col·leccions, però volen que el seu nom quedi vinculat en aquesta institució i és una manera de tenir prestigi. Últimament, fins i tot de vegades, quan es volen comprar obres i els museus no tenen diners, busquen qui ho compri. De vegades, algunes vegades són empreses que compren i donen al museu perquè és que com deia, el pressupost del Departament de Cultura i el de l'Ajuntament de Barcelona en el que es compra és molt reduït. Sí, però sí.
Alguna altra consulta?
Un agraïment molt gran a una excel·lent presentació. Ah, sí. Un agraïment gran a la seva excel·lent presentació.
Gràcies, moltes gràcies. Espero que us hagi despertat interès per seguir-nos a venir al museu. Jo he portat aquí algunes guies, si us voleu acostar a mirar-les. Estan totes penjades a internet, però veure això penjat a internet és molt difícil. En paper, sembla que les veníem a 1,50 € a la botiga del museu. Jo, algunes que he portat, si voleu, les podeu agafar. Però si em seguiu, jo crec que realment fem una bona tasca tractant temes d'actualitat i jo que també porto educació, la idea és ajudar els nens a entendre el present a partir dels exemples del passat, a guanyar en vocabulari, en arguments per poder parlar i discutir els temes del present. El que sempre volem acabar és amb aquesta idea de el passat és passat, no m'interessa i puc viure sense el passat, però llavors no pots opinar, no tens arguments per opinar de com en el passat s'han enfrontat els mateixos problemes, les mateixes retes, i els han resolt o no, perquè alguns encara els estem arrossegant, amb el que tenien a l'abast, amb la tecnologia que tenien a l'abast, amb els recursos i amb les idees. I això és el que volem transmetre des del museu. Espero que us hagi interessat. No sé si jo el que volia transmetre és que a mi m'agrada molt la feina que faig, penso que és un privilegi poder treballar en un lloc així. Es barreja la meva afició amb la meva professió i això passa moltes vegades. I res, molt contenta que hagueu vingut i que us hagi interessat i que encara sigueu aquí quan ens han passat de l'hora ja 8 minuts. Que...
Doncs donaré